A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Estàs histèrica o no et posis histèrica? Quantes vegades hem sentit aquestes frases carregades de prejudicis? Durant segles, la histèria ha estat utilitzada com una etiqueta per definir, controlar i estigmatitzar les emocions i els comportaments, sobretot femenins. Però què era realment aquesta malaltia que va captivar metges, intel·lectuals i l'opinió pública del segle XIX? Al llarg de la història, la histèria ha estat molt més que un diagnòstic mèdic. Ha estat un espectacle, una construcció cultural i una eina de manipulació. A l'Hospital de la Salpêtrière, el cèlebre metge Jean-Martin Charcot convertia els símptomes de les seves pacients en autèntiques obres teatrals davant d'un públic expectant, mentre que les fotografies de les estrelles de l'hospital esdevenien objectes de fascinació i de voyeurisme. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a la segona meitat del segle XIX per explorar com la histèria va passar de ser una suposada malaltia a un fenomen social gairebé de masses. Benvinguts a l'espectacle de la histèria. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la histèria, malaltia o espectacle, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem, Sergio?
I avui ens torna a acompanyar per cinquè cop la Tanit Castells Panyella, ja és doctorant en Història de la Ciència per la UAB. Benvinguda, Tanit, de nou.
Moltes gràcies, encantada de tornar.
I quants cops t'han dit, estàs histèrica, no et posis histèrica?
Per desgràcia, jo crec que totes les dones ho hem sentit bastantes vegades, no? Però bueno, jo crec que és un terme que cada cop també s'aplica més a nois i homes, no? Jo crec que algunes vegades ja es comença a sentir més, i de fet és un terme que també s'aplica a la societat, no? El tema de histèria col·lectiva, això també ho podem aplicar tant a homes, dones i tot tipus de persones. Però bueno, el més interessant és l'origen, no?, d'aquest terme, que és del que parlarem avui.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
D'una pel·lícula de Freud, aquesta música que escoltàvem, no?
Sí, és una pel·lícula de Freud de 1962 i, de fet, és una pel·lícula que anirem sentint diferents fragments, no? Això és com la música inicial i ja anirem veient durant el programa per què una pel·lícula de Freud està en aquest tema.
Molt bé, perfecte. Doncs si ja ho anirem escoltant, ja ens aniràs desgranant això de què va. Però ara ja he fet aquesta introducció, Tanit, explica'ns resumidament de què parlarem avui.
Parlarem, doncs farem un popurri. Avui parlarem de medicina, de psiquiatria, d'antropocentrisme, de capitalisme, de dones. Llavors, tots aquests punts, no, es barrejaran en una malaltia que és la histèria, no, que sobretot té un desenvolupament històric molt llarg, però que sobretot el punt culminant serà el segle XIX, que és on ens ubicarem en el programa d'avui.
Molt bé, i preparant el guió, i segurament ara pels oients haver-lo llegit, no? Histèria, malaltia o espectacle. Per què li has posat aquest títol, Tanit?
Bueno, ja hem comentat, no? Alguna vegada t'han dit histèrica. Té aquesta malaltia, té un gran fenomen social darrere, I aquest fenomen social va venir acompanyat d'una escenografia, un espectacle, una imatge. Llavors sí, va ser una malaltia, però també va tenir un punt culminant de que va ser tota una representació. I el títol, en part, doncs, ve de tota aquesta idea.
Molt bé, doncs abans d'entrar en profunditat en el tema concret d'avui, toca que ens situem. Tanit, com s'entenia la psiquiatria en el moment històric en el que ens mourem avui?
La psiquiatria és una disciplina molt recent. Ens ubiquem, doncs això, segle XIX, no? La psiquiatria com a ciència es consolida el 1830-1840, en funció del país. A Espanya anem una mica més tard, com sempre. Llavors, estem en un període, finals, mitjans, finals del segle XIX, on la psiquiatria ja s'ha especialitzat, no? Ja tenim el metge-psiquiatre i ja tenim una ciència que estudia les malalties per si soles. Ja no estem parlant d'un bloc general de bogeria, sinó que estem parlant de malalties concretes que són trastorns mentals. Llavors, a més, ens ubiquem també en tot un seguit de revolucions burgeses, revolucions socials, que consoliden tot un ideal d'inferioritat femenina, que això també tindrà molt a veure amb la malaltia de la histèria, consoliden un ideal de l'àngel de la llar, la dona perfecta per l'ideal de família burgesa, que no pot sortir a l'espai públic, s'ha de quedar a l'espai domèstic, i ha de seguir doncs, una reglamentació que evidentment fan els homes, sobre com ha de ser doncs, recatada, ha de ser modesta, ha de ser dòcil. No? Llavors tenim tot aquest doncs, enfortiment d'aquests ideals socials i que, a més, també tindrem tota una figura social molt important, que serà el metge, no? I com aquesta figura tindrà el poder, metges, homes, normalment, tindran el poder d'establir què és normal i què no és normal a nivell social, no? Què és sa, què està dins els paràmetres d'estar una persona sana mentalment parlant, no? Llavors,
molt poder, no, els metges?
Molt de poder tindran a nivell social, marcaran la dinàmica de com ha de funcionar.
Molt bé, es nota que no tenia internet, llavors, perquè ara ens fem els autodiagnòstics nosaltres.
Ara puges un informe a ChatGPT.
Ja t'ho diu. De fet, no sé si recordes, quan va venir en Quim Mutger a parlar-nos de les intel·ligències artificials, la primera intel·ligència artificial...
Un programa que, per cert, ha quedat ja absolutament desfassat.
Desfassat, exacte. De
tot el que
coses,
va passar i no fa ni un any i ja està desfassat.
Que fort, és que és molt fort. Doncs ens explicava que la primera intel·ligència artificial que utilitzava el llenguatge natural era, crec que era l'Elisa,
sí,
o tenia un altre nom, sí, però, igual, però que servia per diagnosticar-te malalties mentals o trastorns mentals, no? Et preguntava, et sents sol? I tu li deies, sí? No.
Correcte.
I segons el que tu li responessis, et feia com altres preguntes, no? Perquè ens feu una idea de com evoluciona tot això. Molt bé, després d'aquest context del segle XIX, avui en Sergio estarà content, estem en un segle que a ell li encanta. Com casa la histèria en tot això, Tanit?
Doncs us he parlat, no, de l'àngel de la llar i us he parlat de la figura del metge, no, i aquest poder social que té. Doncs tot això s'unirà, no, trobarà un punt comú en la histèria. La histèria serà una malaltia que es construirà a partir de trets socials. És a dir, sí que tindrà una part patològica, no? Tindrà una part de malaltia, hi haurà, pues, un, per exemple, com un atac d'epilèpsia, que en aquell moment l'epilèpsia encara no existia com a tal, però aquest atac patològic, aquest atac biològic, s'associarà a unes causes socials. És a dir, per exemple, que una dona no es casi serà la causa de que porti aquest atac d'epilèpsia.
És que... Molt bé. Ja, fet aquesta...
T'has imaginat l'escena, no?
Clar,
la dona anant al metge i el metge dient-li... Però tu, vostè està casada? I ella dient, no, doncs clar que té epilèpsia.
Qui esperava?
Anem a definir això més apamat, el concepte més important d'avui, que és el de la histèria, de nit.
Depèn en el segle on ens situem, tindrà una definició o una altra. Però el que sí que està clar és que actualment la histèria com a malaltia actualment no existeix. Hem dit que és un terme, no? és un concepte potser més emocional, però no l'entenem com una malaltia. Llavors, és un terme que anirà evolucionant des del seu origen al llarg de la història i, a més, una malaltia que serà com un calaix de sastre. Literalment, qualsevol símptoma que no sàpiguen d'on ve serà histèria. Tens la regla? Tens histèria. No tens la regla? També és histèria. Llavors, serà com aquesta mena d'imprecisió, però que sempre anirà vinculada a un control de la sexualitat femenina i a un control del comportament femení. I sobretot a la segona meitat del segle XIX, que és on ens situem, no tenim una ciència psiquiàtrica capitalista, endocèntrica, que a més s'aprofitarà d'aquesta imprecisió de la malaltia. Però és que penseu que barrejava símptomes de tot tipus, o sigui, paràlisis, convulsions, atacs nerviosos, dolor, marejos, ceguera, sordesa... S'hi acumula tot.
Déu-n'hi-do, no? I pel que sembla, bueno, si més no, jo em començo a sospitar, em començo a ensumar que és una cosa que dona bastant joc, no? I a bastantes interpretacions i a moltes utilitats pretensioses. Serà així?
Sí, sí, sí. O sigui, serà una malaltia extremadament manipulable i això, clar, si sumem que la personalitat del metge serà un home d'una èlit cultural, no? Llavors aquí doncs aquest home ja tindrà uns interessos, haver-hi un control de les dones, de que no surtin de casa, de que no vagin a parar àmbits que són masculins, i això farà que la histèria sigui un mecanisme, una eina, que serà una mena de bueno, que aplicarà un control directe sobre aquestes dones. I, de fet, jo crec que per entendre ben bé com s'arriba a aquest punt, s'ha de parlar una mica de com ha estat construïda històricament aquesta malaltia.
Doncs t'agafo la paraula, ja hem definit histèria, ara anem a resseguir la seva història. Quins serien tenit els orígens de la histèria?
Doncs en el cas del món occidental, no, que és més o menys on sempre ens movem, com sempre, tota medicina ve de l'antiga Grècia, ve d'aquesta teoria humoral, no, el compendi mèdic més important de la història, que seria la medicina hipocràtica, defineix aquests quatre humors, no? La flema, la sang, la bilis groga i la bilis negra, que representa que, doncs, que composen el cos humà. Llavors, quan aquests es desequilibren, representa que és quan et poses malalt. A més, també s'hi afegiran temperaments amb el temps, no? Tindrem que les dones són fredes i humides i que els homes són càlids i secs.
I aquí tot el tema aquell, no? D'això també ens en vas parlar, quan vas venir, sí, a parlar de la melanconia i tot això. D'aquí tot el tema de les sagnies, no? Per equilibrar els humors.
Exacte. Bueno.
Però els orígens sí que sabem que són a l'antiga Grècia, però el nom d'histèria d'on prové?
El nom d'histèria, de fet, ja prové del propi grec, no? Perquè tenim la paraula histero, que vol dir úter en si mateix, i és perquè, segons Hipòcrates, Plató, Aristòtil també va fotre cullerada per aquí al mig, doncs tenim una teoria que és la teoria de l'úter errant i que representa que, segons aquests metges i filòsofs, quan una dona no tenia prou relacions sexuals, evidentment, totes les obligades per l'home, l'úter s'assecava. I com que l'úter s'assecava, perdia pes i perdia volum, i això provocava que l'úter, literalment l'òrgan, es mogués per tot el cos, vaja, provocant malalties.
Això, escoltat ara, fa molt mal.
Sí. Molt, molt, molt.
És horrorós.
És com l'úter, és com el nou àlien.
Si fa, no fa. De fet, es parla d'un animal salvatge dins el cos de la dona.
Hòstia, imagina't.
Però sí, sí, llavors sí que a l'antiga Roma es manté aquesta teoria i, de fet, Galè afegeix allò de, bueno, si no està embarassada, també l'úter es mou buscant el fruit masculí. Tot representa que l'estat natural de la dona és el reproductiu. I si no estàs en aquest estat, és que estàs malalta. Llavors, la idea era una mica aquesta.
Saps allò quan les pel·lis dius, aquesta pel·li ha envellit bé? O aquesta pel·li ha envellit malament?
Exacte.
Aquesta idea, directament,
no ha envellit. Aquesta idea...
Però és que va durar molts mil·lennis, eh?
Molt bé, bueno, molt bé.
Exactament, fins on ens mourem avui, no? Més o menys.
Sí, 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 si fa, no fa...
No avancem. Resseguim aquest camí. Com es desenvolupa, doncs, tenir aquesta idea de la histèria al llarg,
doncs,
de la història?
A l'època medieval i renaixement seguim amb aquesta teoria de que l'úter segueix movent pel cos, segueix causant malalties, a més, és el que diem, no? Síndrome nou que afegeix, doncs la malaltia va augmentant, es van afegint diagnòstics, es van afegint símptomes, i aquí la cosa, doncs, es va fent més gran. Llavors passa a formar part d'aquest compendi enorme de bogeria, no? De, bueno, està boja, no sabem ben bé què li passa, és histèrica. A més, també, aquí ja entra també la part de religió, no? Amb possessions demoníaques, bruixeria, tot el que no era entès com una normalitat passa a formar
que
part.
Que encara no havia entrat la religió.
No, sí. Encara no. No.
Imagina, és la cullerada que faltava.
Sí, sí.
Perdó. Endavant.
No.
Home, no, però és ja per afegir la salsa de possessions demoníaques, no? Està boja, bueno, part de l'úter és que, clar, el dimoni també intervé. Llavors ja, bueno, arribem al segle XVII, aquí sí que ja l'úter es deixa de moure, no? Amb el desenvolupament de les noves ciències, que ja en tenim com més pròxima a una ciència moderna, tenim el desenvolupament de l'anatomia, tenim les primeres disseccions, ja entenen que l'úter no es mou, ja entenen que l'úter està
quiet. Ja han vist que no és una mena de guineu que va per
no, exacte. Altres, no? Però tot i així l'úter segueix sent la causa. O sigui, aquest cas no es mourà, però el que tenen clar és que és una malaltia que afecta el cervell. Llavors, com relacionen úter i cervell? El que fan és que l'úter deixa anar una mena de residus tòxics, humors, fums, gasos, substàncies que t'arriben al cervell, t'enverinen i fa que et tornis boja.
Sí, ara llavors... l'úter ja no és un animal, ara és Isengard. Tot fum i coses.
Si fa, no fa...
Molt bé,
doncs ja hem fet una mica del recorregut, no? Hem parlat de l'antiguitat clàssica, edat mitjana, renaixement, el segle de la ciència, no? I ara arribem al segle de les llums i al segle XIX i ens acostem en el moment en què ens centrarem avui, però no sé si ens vols explicar una mica més com continua evolucionant aquest concepte.
El segle XVIII ja es consolida com una malaltia psiquiàtrica, no? Tenim Philippe Pinel, que d'aquest sí que us en vaig parlar en els primers programes que vaig venir, que és com el pare de la psiquiatria. Llavors, ella parla d'una alienació mental, que seria com aquesta primera ciència psiquiàtrica abans de dir-se psiquiatria. I llavors, aquest home, doncs, que es dedica a definir aquestes malalties, no? Com fan a la il·lustració, que fan diccionaris de tot.
Exacte.
Doncs el que fan és que l'associa directament, doncs, a una excitació extrema, a convulsions, comportaments irracionals, i és una malaltia, a més, que sobretot pateixen les dones. No diu exclusivament que sigui femenina, però sí que diu que les dones són un moment que la pateixen sempre. Llavors, aquí sí que ja passem al segle XIX, ja passem a una ciència psiquiàtrica com l'entenem actualment, i llavors aquí, doncs, el que us he comentat abans, tot el que no saben què és, histèria, dolor, paràlisis, ganyotes, convulsions, mutisme, sordesa, sensibilitat cutània, o sigui, no poder moure una cama, no, qualsevol cosa ho consideraven d'origen mental i era causat per una histèria. A més, és que era una malaltia canviant. És el que hem comentat, que era extremadament manipulable pels metges del segle XIX. La podien aplicar al que volguessin.
Clar, i tota aquesta manipulació, fruit de tota aquesta societat que has esmentat, no? Patriarcal, capitalista, heteronormativa, etcètera, vols comentar alguns exemples de tota aquesta manipulació que donaria per fer, sí, si volguéssim fins al final del programa, però algun exemple que tu destaquis?
Jo crec que potser l'exemple que ara més ens semblaria com més xocant, no? És tota aquesta patologització de les dones intel·lectuals. És a dir, que estem en un segle on les dones comencen a exigir el seu paper a les universitats i el que fan els homes, no? Per exemple, tenim un metge americà, Edmund Hammond Clark, que diu que els òrgans dominants, no, en els homes són els superiors, que seria el cervell i el cor, i en les dones són els reproductius. Llavors, què passa? Quan una dona fa servir massa el cervell, l'energia que hauria d'anar als òrgans reproductius se'n va al cervell. I això vol dir que l'úter s'asseca altra vegada i que, per tant, torna a provocar histèria.
Hem tornat enrere, ara, no?
Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí, però ara aplicat a no volem les dones a la universitat, anem a fer-ho servir com un arma.
Exacte.
És a dir, no, que no sé si vols treure una frase, un titular d'això, d'aquesta idea.
Sí, no? Pensar massa provoca histèria.
Exacte. I després també hi ha un altre exemple durant el segle XIX que serà definit com la gran malaltia del segle.
Sí, 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 la histèria serà una malaltia que, diguem, semblarà contagiosa fins i tot. Encara que sigui un fenomen social, s'extendrà tant que hi haurà metges, que és això, que l'anomenaran la gran malaltia del segle, i de fet va ser un titular de l'opinió pública, i aquí és on tindrem el primer gran metge que tractarà aquesta malaltia, que serà Jean-Martin Charcot.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
¿Cuánto tiempo te irías?
6 meses, 1 año, no lo sé.
¿A dónde irías?
Berlín. Tal vez Charcot.
¿Charcot es una ciudad o un hombre?
Un hombre. Un genio. Està en
doncs seguim a les portes de Troia, després d'aquests 15 minuts absolutament d'ensurt social per tot el que ens està explicant avui la Tanit. Aterrem una miqueta, ja respirem, però seguim escoltant a més aquests àudios d'aquesta pel·lícula de Freud de l'any 62, que ens diu coses que són interessants, oi? Com aquesta que acabem d'escoltar.
Superinteressant. Sí,
en aquest cas tenim el propi Freud dient que Charcot és un geni. Llavors, la relació entre... Veiem com que Freud ja té una relació amb Charcot i com Freud, de fet, després ho explicarem una mica més i en parlarem una mica més, va anar a les classes que va donar aquest metge. Llavors, clar, tenim la gran figura que és Freud, que és una gran figura internacional, mundial, que parla d'aquest metge que va tractar la histèria com un geni.
No, molt bé, doncs aviam aquest Jean-Martin Charcot, aquest primer gran metge, personatge clau pel programa d'avui. Qui és?
Doncs és un metge francès, tot el que és psiquiàtric fins al segle XX passa a França, que neix el 1825 i mor el 1863, i llavors històricament és conegut com el pare de la neurologia. No és que la idea de sistema nerviós no existís, ja existia, però ell va ser, diguem-ne, que ho va consolidar i ho va començar a ensenyar a les aules. Llavors, tot i que es va centrar en l'estudi de diverses malalties mentals, principalment la seva vida la va dedicar a la histèria. Això sí que ha quedat molt patent en totes les seves obres i totes les seves investigacions. Llavors, cal remarcar que va ser una figura molt controvertida. fins i tot tant a nivell científic com a nivell social. De fet, se li va posar el nom, no, entre la seva pròpia xarxa d'alumnes, del Napoleó de les neurosis. Napoleó és un personatge molt recent en aquell període. Llavors, clar, ja tenim doncs, una figura amb un nom que ja s'imposa i que ja deixa clar que serà molt important i serà descrit per escriptors, per tots els seus deixebles i, sobretot, seran importants les seves lliçons.
Molt bé, i no sé si vols destacar, aprofitant que estem parlant una mica d'ell, no? De les seves lliçons, aquest títol que es va guanyar, no? En el Napoleó de les, de les neurosis, si vols parlar una mica més de la seva vida professional.
Sí, de fet, serà un personatge extremadament carismàtic, no? Ja no només a nivell científic, evidentment tindrà un paper científic, però el seu paper social serà el que donarà pes i el que li donarà fama tant a ell com a la malaltia de la histèria. Tenim que es mou entre tot el món de les élits europees, no? I aniran, o sigui, tindrà una clientela privada que anirà a parlar amb ell d'aristòcrates, banquers, polítics, escriptors. La crem de la crem de l'època haurà d'anar a veure Charcot. Llavors, el més important, i serà com quan entrarà en contacte amb aquesta malaltia, no, de la que parlem avui, serà a partir de 1862 a l'Hospital de la Salpêtrière de París. És un hospital que, de fet, encara existeix, però que els seus orígens, de fet, no sé si és d'origen medieval, diria jo, però per allà va la cosa, que era un asil de dones boges. I, de fet, era un hospital que, ja us ho dic, actualment encara existeix. Ja no és manicomi, però que durant molts segles va ser un manicomi femení a París. I llavors, doncs, Charcot entrarà a treballar allà el 1862 i entrarà, a més, a la secció de dones incurables, que és on es concentraven totes les dones histèriques, no? I, de fet, el propi Charcot ho defineix, no?, com l'asil de les misèries humanes.
Hòstia.
Llavors, a partir d'allà i a partir d'aquest contacte amb la histèria, Charcot desenvoluparà una teoria pròpia sobre la malaltia.
Jo estic flipant, o sigui, per tant, aviam, aquest senyor, si li fica una mica de seny a tot això, al pavelló de les dones incurables, l'asil de les misèries humanes, què va aprendre Charcot?
Bé, Charcot, bueno, va aplicar doncs, aquest mètode científic que s'havia posat tant de moda al segle XIX, no?, i amb la ciència més contemporània. I Charcot el que fa és que no troba una lesió orgànica, estem en un període on tota malaltia ha de tenir una lesió orgànica, una lesió que es pugui veure en el cos, i el que troba què passa? Que les dones histèriques doncs, no tenen una lesió, no els hi veu el cervell d'un altre color. Llavors comença a pensar de que no es tracta d'una lesió orgànica, sinó que és una neurosi funcional del sistema nerviós. És a dir, és que el sistema nerviós està bé, tampoc té cap lesió, però no funciona bé. Llavors, a partir d'aquí, començarà tot un procés doncs, d'observació, descripció, distinció de les fases, sempre buscant la causa. El que tindrà com a punt important és que serà no serà ben bé el primer, però sí que serà el més important en dir que ja no és de causa uterina.
Hombre, oh, hombre.
Molt bé.
1.800 anys d'història. Per bé. Més de 1.800 anys d'història.
El que sí que, clar, això serà molt important perquè ara els homes que no tenen úter ja podran patir histèria. Serà com un dret més adquirit del període.
Ja era hora, home, que els homes... Aquí sempre hem desigualtat, no? Que els homes no puguem tenir histèria.
Igualtat de drets.
Exacte. Per tant, veiem com Charcot es bolca moltíssim, no?, en el tema de la histèria. No sé si ens vols explicar... Bueno, òbviament no, t'obliguem a que ens expliquis, sisplau, alguna cosa més sobre això.
Charcot el que va fer amb tot aquest sistema d'observació és que va diferenciar diverses fases. I a part de diferenciar aquestes fases, va com determinar, va com trobar, entre moltes cometes, ara veurem per què, la manera de detectar quan començava un atac histèric. El problema va ser que, tot i que ell ho va intentar, la definició de com es detectaven aquests atacs era una mica contradictòria, no? Perquè tenim, per exemple, que un atac histèric pot començar quan veus que la dona pateix vòmits, està taciturna, melancòlica, o a la vegada també pot estar al contrari. No? Excitació extrema, episodis de dolor histèric, xiulets a les orelles, sensació de molt mal de cap... Llavors, jo crec que és com que l'adapta molt bé el seu discurs, no? I té clar de que la causa no és uterina, però que els símptomes encara no estan del tot clars.
Molt bé, i has explicat que va diferenciar les diferents fases de la malaltia. Anem una per una, aviam quines són aquestes fases que va descriure Charcot.
Doncs comença per una fase, diguem que tu quan et comença a donar l'atac histèric, no? Tenim una fase tònica, que els hi va posant aquests noms, i aquests noms són els que dona el propi Charcot, i aquesta fase tònica comença amb un atac, el que seria un atac d'epilèpsia. L'epilèpsia en aquell moment encara no existeix, però seria com el més semblant. Llavors, el que sí que destaca és que aquí comencen a les extremitats a fer moviments circulars, es perd la consciència, es tornen pàl·lids, hi ha una inflamació del coll i sobretot tenen convulsions. A més és com que fan ganyotes, la cara es desencaixa... La idea és que ja es comença com a fer un estat d'agitació bastant important. La següent fase és la fase clònica, i aquí és quan ja passem com a una exageració de la primera fase, no? És una contorsió de tot el cos, que normalment acaba, com sabeu, el pipon?
Sí.
Pues si fa no fa, fent aquesta figura sobre el llit, no? Que només s'aguanta pels peus i pel cap, la pacient. Llavors, aquest atac, no? Aquesta fase clònica, que seria com la més forta, la defineix com un atac de ràbia contra si mateixos. No? De fet, es parla de crits salvatges, udols ferotges, intenta mossegar, intenta golpejar, diguem que, pues, que ja va relacionat amb un atac més violent. Llavors, d'aquí, passem a una fase passional. Aquesta fase, Charcot diu que no sempre sorgeix o no sempre la pateixen. Els homes, per exemple, no la pateixen. Llavors, aquesta fase passional, doncs són postures passionals, d'emoció extrema, normalment relacionades amb un erotisme i una sensualitat que, evidentment, no té sentit que els homes la pateixin, perquè no hi ha una sexualització de l'home, de la ciutat. Exacte. Sí, sí. Llavors, aquí sí que continua parlant, no, de contraccions molt doloroses del propi cos, i això ja porta a l'última fase, que és com el deliri final, que és quan el cos ja està cansat, ja s'adormen, somnolència, cansament, etc.
Molt bé, tenim en Charcot, que ens ha definit quatre fases, que potser els símptomes sí que ell no els tenia gaire clars, però les quatre fases les tenia claríssimes. No? I a més, si ens diuen que això és un exercici d'educació física, vull dir, té sentit, no? A la primera fase és de fer això, a la segona això, sí, a la tercera això, i a la quarta això, no? I a més, l'última és el deliri final, no? És la somnolència, és el cansament, és la relaxació del cos. Vull dir que si jo visqués al segle XIX, jo m'ho creuria. Vull dir, a mi enquadra tot això. Però bueno, ara ja tenim aquestes quatre fases, i ara ens toca una de les preguntes estrella, que és a què atribuirà ell les causes? Ja hem vist que a Luther no, no? Què pensarà ell?
Luther no, però això no vol dir que es desvinculi d'una sexualitat femenina. Mm. Això ha de quedar ja clar des del primer moment. El que sí que Charcot...
Ah, sí.
Sí, no? Ja ho teníem, doncs
ho
no.
Teníem.
Jo crec que la malaltia, fins que desapareix, segueix vinculada a la sexualitat femenina. Charcot el que tindrà, no, i és que amb ell es consolidarà la idea de trauma. Abans que ell, la idea de trauma no existeix. Hi ha un espant, una por, però el trauma no. El trauma, com l'entenem actualment, el consolida Charcot. Llavors, la idea és que aquest trauma, juntament, doncs, amb l'herència, amb intoxicacions, accidents, esgotaments, tabac, alcoholisme, portaran aquesta histèria. Llavors, la idea de trauma anirà molt vinculada també a com han tingut aquesta vida les persones que ho pateixin, en el cas de les dones, sexualitat.
Molt bé, i per tant, una miqueta el que dèiem abans, que ens ha sorprès, que a partir d'ara no, ja no serà una cosa exclusivament femenina.
Sí, sí, sí. En el cas dels homes, la relació serà directament amb els vicis. Parlarem de, sobretot, alcoholisme i tabaquisme, no? Que en les classes obreres del segle XIX eren dos vicis, doncs parlem de vicis. Però serà com el més extès. I, de fet, aquí és on entra la teoria de la degeneració. Vosaltres ja teniu un programa, de fet, molt interessant, que parleu de Lombroso. En aquest cas, la degeneració, jo us parlaré de Morel, que és el Benedict August Morel. El 1857 publica la seva obra, que és la teoria de la degeneració humana. I és anterior a Lombroso. De fet, Lombroso es basarà en ell. I Morel diu que, pues, que tota la, des del pecat original d'Adán i Eva, tota la raça humana va directa a la seva extinció. I tot serà, doncs, que cada generació tindrà més malalties, cada generació tindrà més vicis.
I que, de fet, que és una cosa que és terriblement classista, això, perquè aquesta idea de la degeneració que apareix a la segona meitat del segle XIX és quan el proletariat està en les seves pitjors condicions laborals, és el que hi ha la tenit de l'alcoholisme, el tabaquisme, quan els homes surten de les fàbriques i tenen temps lliure, van al bar. Vull dir que estem en un moment en què l'organització obrera encara és molt incipient, I tot això queda molt reflectit a la literatura i a tot arreu. Vull dir, de totes aquestes teories degeneracionistes, vull dir, Lovecraft, Alan Poe, tota aquesta gent en veu moltíssim. I normalment els dolents d'aquests contes són persones degenerades, són persones pobres, són persones que treballen no sé quantes hores a la fàbrica, són persones alcohòliques que físicament estan degenerades. Vull dir que és tot un cúmul d'un relat de les classes altes, intel·lectuals, no, en aquest cas, que, bueno, que afecta la societat, afecta la literatura, afecta la cultura popular, i Charcot es mou per aquí.
Sí, sí, de fet és això, no? El degeneracionisme serà un punt més per definir, doncs, que els homes també tenen histèria, no? Serà com un afegit per dir, no, mira, també són histèrics, perquè són degenerats.
Molt bé, i abans has parlat que el Charcot, això tot ho va fer a un hospital de París. Mm. Però què sabem més de com ho va estudiar tot això?
Doncs l'Hospital de la Salpêtrière, quan entra Charcot, està bastant decrèpit, no? O sigui, cau bastant a trossos, no hi ha finançament. Llavors Charcot el que farà és que el transformarà, l'innovarà. Serà com la principal acadèmia d'ensenyament també de malalties psiquiàtriques en aquest cas, i és que serà, formarà la seva pròpia seu d'ensenyança mèdica, no? Fundarà l'escola de la Salpêtrière, de fet. I crearà, doncs, laboratoris de fotografia, i portarà els últims elements tècnics necessaris per estudiar medicina, remodelaran l'hospital, serà un... Bueno, es tornarà una gran maquinària d'investigació, aquest hospital. I aquí serà on Charcot, a més, donarà les seves classes, que són les famoses lliçons de Charcot.
I llavors l'hospital es converteix, no, en més que un hospital.
I tant, i tant, i tant. De fet, serà un centre de connexió entre tots els intel·lectuals de l'època, no? I fins i tot l'opinió pública, la premsa, es farà ressò de tota aquesta fama d'aquest hospital. I és que ja us ho dic, bueno, el que us he comentat abans de tota aquella clientela famosa que tenia, tots aniran a parar a aquest hospital. Seran, és que serà la crem de la crem, i l'opinió pública, doncs, cada setmana publicarà que es fa nou a la Salpêtrière.
Molt bé. I com ensenyava les seves lliçons en Charcot? A les quals assistia, entre altres, Freud, com hem dit, no?
Sí.
Com ho feia? Com ho representava? Era molt clàssic, poc clàssic? Era innovador?
Charcot,
què diríem ara?
Sí.
Era competencial?
Noves pedagogies.
Era vivencial? Tot? Avui ens podem queixar.
Charcot fa construir un anfiteatre en el propi hospital per poder donar aquestes classes.
Això al departament li encantaria.
Fuà, és que...
No sé en quins diners construir... El departament no ho pagaria, però li encantaria.
No, però amb uns fons de Next Generation de la Unió Europea, Sergio, segur que et posen un anfiteatre i el que vulguis.
Sí, després de gastar-te'ls en pantalles queda alguna cosa.
Clar, exacte. Sempre i quan les grades tinguin rodes per després reconvertir-ho en un espai diàfan, saps?
Home, si ja d'anar a l'elit cultural ha de ser còmode.
Home, per favor. Això, perdona, Tanit, com ensenyaves? Dic que va construir un anfiteatre, no?
Exacte. Llavors el que feia Charcot és que feia portar una de les seves pacients, una dona histèrica, i llavors l'hipnotitzava. El feia servir la hipnosi i li provocava tot de símptomes. Llavors eren els símptomes que ell volia provocar. Llavors aquestes classes ja comencen a estar pensades més com una obra de teatre que no com una lliçó científica.
Ara molta gent, clar, el títol del programa...
D'aquí és on ve tota aquesta espectacularitat de la histèria.
Molt bé, molt bé. Doncs això, justament, no? Ara entenem aquest espectacle, és que realment
sí.
Ho converteix en un espectacle.
Totalment. A més, Charcot ja, doncs, ja li interessava provocar certs moviments exagerats, certes contorsions, certs crits, no? Buscaven completament cridar l'atenció del públic. Fins i tot arribava un moment en què Charcot feia com del propi presentador, no? Doncs sí. Això us sorprendrà. No, literalment era així, era com un circ. No, i de fet estem en un període on l'elit sempre busca allò més grotesc,
sí,
no?
Sí,
estem
sí.
També, Frankenstein no fa pas gaires anys que s'ha publicat, Edgar Allan Poe circula per aquí, llavors és com tota aquesta elit va buscar, no, aquests gabinets de curiositats patològiques i que farà que la Salpêtrière sigui un museu més de la patologia i d'allò de les degeneracions humanes, i mai també dit.
I hi ha algun quadre, Tanit, que... Perquè, clar, això ens ho podem imaginar perquè tots hem vist moltes pel·lícules i tenim l'amfiteatre acadèmic al cap. De fet, a Barcelona se'n pot visitar algun, també al costat de l'antic Hospital de la Santa Creu.
Sí,
no?
De fet, és un amfiteatre de l'època moderna, és un amfiteatre de les primeres classes d'anatomia i jo encara no hi he pogut anar, però tothom diu que és preciós, la veritat.
És una passada. Jo vaig anar-hi en el meu fracassat any d'arquitecte.
Ah.
M'hi van portar i és...
Ja ho saben, això, els oients?
No ho sé si ho saben. Crec que en Sergi... L'Albert algun cop ha fet alguna broma al respecte.
Que el nostre estimat Albert Abril...
Va fer un any d'arquitectura.
Va fer un any d'arquitectura.
I aquí està. En fi, tenim algun quadre per il·lustrar...
Tenim un quadre que, de fet, es diu La lliçó de Charcot. L'únic que és un quadre que porta trampa. Perquè és un quadre on, evidentment, ja els interessa donar una visió científica i els interessa que els homes que surten siguin homes eminents i que semblin científics. Evidentment, tu qui no posaràs el rei d'Espanya aquí al mig? Perquè llavors ja no és una lliçó. No? Llavors, clar, és un quadre que ja busca una propaganda d'aquest és un mestre que dona classes als seus deixebles i tots són científics, i tots homes.
I de fet, vull dir, ja ho penjarem a xarxes socials perquè la gent pugui veure el quadre, però la gent observarà que no hi ha ben bé un amfiteatre. Vull dir, són taules, no sembla una classe seriosa, sembla una classe en que no és un espectacle. Hi ha gent prenent apunts, hi ha gent observant,
sí, sí.
No? Vull dir que és exactament el contrari del que ens està explicant ara mateix la Tania.
Totalment.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
no tenía gérmenes. La histeria viola el principio médico de que los síntomas físicos deben tener un origen orgánico y el principio psicológico de que la mente no es capaz de pensar en varias ideas a la vez. Pero los hechos no dejan de existir solo porque contradigan nuestras amadas teorías.
Recta final, segona part ja del programa de les Portes de Troia d'avui, amb la Tanit Castells, amb l'Albert Abril, comentant aquest tema que ens està deixant bocabadats del que estem aprenent avui. I hem escoltat ara un nou fragment de la pel·lícula de l'any 62 de Freud, amb aquest diàleg que ens ha donat moltes coses.
De fet, perquè tinc curiositat pel tema, veiem com aquest quart del que acabem de parlar es representa exactament igual a la pel·lícula. O sigui, amb la cara de Freud per allà al mig, evidentment, si és una pel·lícula de Freud, ha de sortir Freud, però es representa, és que de veritat que sembla el quadre fet en blanc i negre en moviment a la pel·lícula mateix. Aquí tenim un diàleg, no?, que ha sonat fins ara, que és Charcot dient que la histèria no és orgànica, sinó que és psíquica. Històricament, potser no acaba de quadrar ben bé amb la terminologia que tenim a l'època, però jo crec que està bastant ben representada, està representada la imatge que volia donar Charcot. Com eren realment les lliçons, per als diaris que ens han arribat dels alumnes, era, com us he dit, era més una obra de teatre. Però la pel·lícula està molt bé per mostrar la imatge científica que es volia donar.
Molt bé, i ens hem quedat una miqueta explicant aquestes lliçons de Charcot, comentant aquest quadre que, recomanem als oients que se'l posin a davant perquè realment és il·lustratiu. També un quadre molt, molt típic, no?, d'aquesta època. Però no sé si vols destacar alguna cosa més d'aquestes lliçons tan famoses i tan públiques que la crem de la societat de finals del XIX hi volia assistir.
Sí, de fet, de les eines que fa servir Charcot en aquestes lliçons, la més important serà la hipnosis, no? Estem en un moment històric on la hipnosis ja no és tant una ciència i encara xoca una mica que hi hagi un metge, no, científic, que la faci servir. Tot i així, Charcot entendrà la hipnosis com una eina per provocar aquests atacs. Serà una eina més de tot el seu procediment científic. Llavors, ell considerava que només les persones amb debilitat intel·lectual o degenerades eren susceptibles a la hipnosi. És a dir, només pel simple fet d'estar hipnotitzat o de poder hipnotitzar-te, ja algú bé no tenies. Alguna debilitat mental, alguna coseta no et funcionava. Llavors, aquesta eina, no, aquesta hipnosi, li permetia provocar només les fases que us he explicat. Doncs imagineu-vos que ara jo us hipnotitzo i només us provoco una d'aquelles fases. Llavors jo com a metge puc estudiar aquella fase en concret. No, llavors era aquest punt d'eina científica que trobem. Això sí, durant les seves classes, doncs Charcot ho feia servir per, en teoria, hipnotitzar les dones i provocar-los doncs, la fase més espectacular perquè tot el públic es sorprengués.
Vale, i si aquesta hipnosi no feia esclatar absolutament cap fase, ni res de res, de res de res,
clar, doncs Charcot tancava la paradeta i ja està. Següent
sí?
dia. Feia
això. Vols dir, amb el rei d'Espanya no, davant, t'arriscaràs no a que la dona no s'hipnotitzi aquell dia?
No.
Llavors, clar, aquí és on entra la part d'espectacularitat, la part de teatre, no? De realment no te la jugues, depèn de quin públic tens, no te la jugues que aquell dia la dona pues, estigui més desperta del que hauria d'estar. I llavors és com entra aquí on es posa en dubte totes aquestes lliçons científiques, no? Fins a quin punt funcionava la hipnosi o fins a quin punt era una actriu. I el mateix passa, de fet, amb la fotografia, no? La fotografia és una cosa extremadament recent en el període. I per la Charcot, no? La fotografia aquesta de Charcot, per ell també era un procés experimental, no? Per Charcot la fotografia era una eina, igual que l'hipnosi, una eina científica, que era per retratar el cos del malalt. I sobretot formava part de l'experimentació. En aquest període els laboratoris també doncs, guanyen molta fama i aquí l'experimentació té un punt molt important. Llavors, per ell, la fotografia és completament objectiva, són documents imparcials, empírics i absoluts.
Molt bé, però a veure, tot això és una miqueta sospitós també, eh? Vull dir, una fotografia sí que és empírica i captura un moment, però com tu has dit, és una cosa molt recent en aquell moment. No és com ara, no? Que en menys d'un segon podem fer desenes i desenes de fotografies del mateix. I clar, jo suposo que el fet de que per fer una bona fotografia havia de tenir no sé quants segons d'exposició, etc. Tot això devia ser un problema per recollir evidències tan empíriques i tan objectives, no?, per fer estudis científics.
Sí, no, de fet, és que es podia arribar a tardar un minut a fer una fotografia. I llavors, el procés de revelat que eren 15 minuts més i tu no podies fer dues fotos seguides. Llavors, clar, aquí és on poses en dubte totes aquestes imatges, no?, de dir, si realment són fotografies d'un atac histèric, un atac histèric tu no li pots dir a la noia, mira, espera't, quieta un moment que et faig la foto i continues. No, és que no ho pots fer, això. Llavors, realment, El que va fer Charcot va ser crear un estudi fotogràfic dins el propi hospital. No, ja no només hi havia un laboratori de revelat, sinó que hi havia un estudi fotogràfic que representava una de les sales de l'hospital i, a més, allà feia que les seves actrius, perquè ja no només estem parlant de malaltes, sinó també d'actrius, doncs representessin el moment de l'atac histèric que ells els interessava.
I s'ha, perdona, s'han conservat algunes imatges? Sí. Algunes fotografies?
Sí, sí, no, de fet en tenim moltíssimes. La gran majoria, jo crec que, no sé si és el repositori més gran de fotografies, però sí que en tenen moltes. A la Universitat de Yale té una pàgina web, de fet, on les fotografies són públiques, que es poden veure, i allà tens, doncs, per exemple, un atac histeriopilèptic, allà representat, no? Com una dona, doncs, aixeca els braços. Un altre, per exemple, el pipon que us he dit abans. Això també està fotografiat, no? Aquest arc que fa el propi cos. Llavors també tenim, per exemple, tenim una de les més famoses, que és Blanche Whitman, que després us parlaré d'aquesta dona, en un atac de catalèpsia, que està aixecant els braços, també. També una de les més famoses, no? I aquí també és on entra tota aquesta part de què era fictici, què era real. Tenim una fotografia que és la contractura histeriopilèptica, que aquí surt Agustín, que és una altra de les dones més famoses, on us juro que sembla una model. O sigui, podria ser perfectament la portada d'una revista actual perquè està directament mirant a la càmera en una posició sensual i, a més, la noia està guapíssima. O sigui, que si així està tenint un atac... Llavors aquí és on es veu tota aquesta part també de publicitat.
I ara, tenint, si em permets, saltar-me una mica del guió. No sé si aquestes dones, més que objecte d'estudi científic, suposaven alguna altra cosa.
Bueno, van tenir una part d'erotisme social molt important, no? O sigui, estem parlant de que se'ls feia aquestes fotografies, estem parlant de que eren exposades en aquestes classes, no? A més, normalment, doncs, sí que s'arrencaven la roba, es treien parts de la roba. Clar, estem parlant d'en un període on les dones anaven tapades, doncs, del coll fins als turmells. Llavors, només ensenyar, doncs, una mica la part del pit ja era pràcticament erotisme. I sí, aquestes dones van tenir tota aquesta connotació. I, de fet, és això, és que van ser les actrius del segle.
Uh-huh. I qui eren?
Aquestes dones van ser conegudes com les estrelles de la Salpêtrière. De fet, es va crear un grup d'èlit, no? Que eren les que sempre sortien, doncs, a les representacions, sempre sortien a les fotografies. Els noms, les més famoses, són Justine Echeverri, Agustín Iglesias, que ella és la que surt a la fotografia que us he dit que sembla una model, Blanche Whitman, la qual aquesta dona va ser fins i tot anomenada la reina de les histèriques, no? Tenia la corona. I després també l'altra més famosa va ser Genevieve Basile Legrand. I de fet, elles, és que ja us ho dic, els seus testimonis es van arribar a vendre com a relats eròtics a la societat. No? Les seves fotos eren quasi souvenirs de les classes de Charcot.
Que fort. No sé si tenim temps d'aprofundir una miqueta més en aquests noms propis. Abans ens has avançat que ens podries parlar una miqueta més d'elles.
Sí, sí, sí. Blanche Whitman va ser la més famosa, tot i així de qui s'han conservat més relats, és d'Agustín Iglesias. I, de fet, és una nena, perquè realment era una nena, que va entrar a l'hospital el 1875 amb 15 anys. No, i, de fet, era una noia que ja venia, doncs, precedida de tot un seguit de fets traumàtics, va patir una agressió sexual de petita, ja la venia ingressada d'un hospital infantil. Llavors, molts metges, de fet, abans de Charcot va passar per altres metges que també la van diagnosticar.
Tenim alguna descripció d'aquesta dona que acabes d'explicar?
Sí, sí, sí. De fet, amb el seu diagnòstic d'histèria, no, ve donat per una frase d'un metge, i és que literalment està en la seva història clínica, que diu: és activa, intel·ligent, afectuosa, impressionable però capritxosa, que sempre vol atreure l'atenció, és coqueta i presumida. O sigui, només amb això, que realment no dona peu a cap malaltia actualment, se li diagnostica histèria. Llavors, aquesta dona el que serà la model més estimada per Charcot per les fotografies.
O sigui, per activa, intel·ligent, afectuosa, impressionable, capritxosa i que sempre vol atreure l'atenció, coqueta i presumida, histèrica.
Sí, clar, no entra dins el que seria el comportament adequat per una dona al segle XIX, no entra dins aquest panorama d'àngel de la llar. Llavors, clar, si és una dona que trenca els estereotips socials, hem de fer servir alguna manera de parar-la.
Bruixeria, no? A la moderna.
Doncs histèriques.
Histèria al
segle XIX.
Al món contemporani. Auri, fa estona.
Abans de marxar ens preguntarem actualment quin és el...
Mira, potser si tenim temps, potser li tirarem la patata calenta a la convidada.
Ja tenim avançat.
Ostres.
Ja tens temps per anar-hi pensant. Fa estona que ens... Bueno, almenys jo, i segur que en Sergio i molts oients ens ho estem preguntant, perquè ho hem anat avançant, no? Que estem en un moment en què la histèria no és exclusivament femenina com ho havia estat segles abans, i la pregunta és obligada, i és si s'han registrat mai casos d'homes que van patir histèria.
a nivell històric són molt puntuals. Algun hi ha, no? Però també us dic que normalment ho patien homes afeminats, no? Ja es deixava anar aquesta d'això de dir, bueno, és que no són homes del tot. No, ja t'ho deixaven anar. Llavors, la histèria es patia, però evidentment, si no hi havia úter, has de buscar una altra causa. Llavors, el que deien normalment és que hi havia algun vapor tòxic que es movia pel cos i causava la malaltia, o fins i tot algun menjar, algun aliment en mal estat que havia fermentat a l'estómac, havia portat aquests gasos i havia afectat el cervell, i havia embogit d'això. De fet, hi ha un metge que potser és el que s'acosta més a definir una mena de malaltia, no, que és Thomas Sydenham, que es mou entre el 1624 i el 1689, sí. I, de fet, ell parla d'hipocondria. No? La hipocondria actualment tampoc l'entenem ben bé com una malaltia, però en aquell moment sí que ho era, i és el que aquest metge entén com a paral·lela a la histèria femenina, però no acaba de quallar la idea, la veritat.
I treballa a Charcot algun cas d'histèria masculina?
Sí, de fet, sí. De fet, Charcot registrarà quasi 60 casos, però no serà en el propi hospital, sinó serà a través de consultes externes, perquè, com us he dit, la salpetria és només femenina. I per Charcot el més important en aquests casos serà l'herència, ¿vale? O sigui, normalment estem parlant de degeneracionisme, no estem parlant com l'herència fa que cada cop les generacions següents estiguin pitjor. Llavors parlarà, sobretot en els seus casos, d'avis i pares alcohòlics i àvies i mares amb problemes nerviosos o histèriques. Normalment els casos masculins van precedit d'alguna dona a la família histèrica.
Molt bé, i ja per anar tancant una miqueta amb aquest recorregut històric de la histèria, si comparéssim la histèria dels homes amb la histèria de les dones, ja ens ho has avançat una miqueta, eh? Les causes podien ser diferents, els comportaments diferents, però si haguéssim de fer una llista de les diferències, quines ens diries?
De fet, mira, jo he tingut la sort, no, de poder consultar dues històries clíniques, una masculina i una femenina, que en aquest cas la femenina he pogut llegir la de la Blanche Whitman. Llavors, el que sí que ens trobarem és que hi ha una descripció física de l'home, però no mental. En canvi, amb les dones sí que trobarem una descripció mental. El físic no importarà tant, si no és que és un físic molt sexualitzat, però en aquest cas el de Blanche no ho és, però sí que ens trobarem, doncs, que ja definirà que de petita ja no era gaire llesta. En canvi, amb l'home això no sortirà. No? Ja trobem aquesta diferència en la descripció. A més, amb les dones es tindrà molt en compte la descripció o com ha viscut la seva vida sexual, si ha tingut una vida sexual activa o no, si ha estat casada o no, cosa que amb l'home ni es menciona. Amb l'home, en canvi, el que sí que es buscarà és què van patir les seves mares, què van patir les seves àvies, i, de fet, amb el cas de histèria masculina que jo he llegit, es parla fins i tot de les filles, no? L'home no diu nom de la histèria masculina, però no diu el cas que jo he llegit, per tant, no us puc dir nom, però sí que aquest home ha tingut 9 fills. Vale? Ha tingut uns quants nois, els quals tots estan bé de salut, i llavors ha tingut 3 noies, totes tenen debilitat mental, i una és histèrica. Llavors, clar, si ha tingut dones histèriques, ell també ha de ser histèric, no? I, a més, l'àvia o la mare també era histèrica. Doncs ja són com molts punts que, a més, això s'hi afegeixen, doncs, els vicis. Perquè crec que l'home era tuneler. Llavors, clar, classe baixa, ja s'hi afegeixen aquests vicis. Però, clar, aquests vicis, per exemple, no apareixen en els casos femenins. No? Llavors, a més, el que s'afegeixen és que les causes, normalment, en el tema femení, en el cas femení, va vinculat a una sexualitat, a més directament a una sexualitat, a una agressió sexual, a com... Hi ha, per exemple, crec que és la Blanche també, aquesta història clínica que us comento, que diu que ha tingut un amant. I tu, vale, felicitats, i què?
Una bueno, coneguda causa...
Oi que sí? En canvi, amb l'home es parla de que ha tingut un accident i que això li ha provocat un trauma que no pot dormir les nits i això és el que fa que es posi malalt.
Que fort, o sigui, és la misogínia... Bueno, no sé, és com una altra barrera, no? Com el que deia en Sergio al començament, no? Com el metge té un poder social brutal, sí, a l'hora de poder diagnosticar aquestes coses i com a través de la medicina, no, es construeix el biaix de gènere. Bueno, és una passada. Mm. Ens acostem al final i no podíem marxar d'aquí sense fer una pregunta, que és per què aquesta malaltia, per què la histèria ja no existeix?
Suposo que també és perquè ja no té utilitat. No, és a dir, ja no interessa, hi ha altres eines de control femení que potser no les veiem o no són tan brutals, no? Aquesta és com molt brutal, llavors a mesura que les dones també vam anar guanyant drets i vam dir, bueno, fins aquí, no, la cosa. A més, les malalties no deixen de tenir una part de construcció social, no deixen de tenir una part de com nosaltres entenem aquesta malaltia segons el context on hem nascut i com ens hem criat. Llavors, clar, en el moment en què la societat ha evolucionat, aquesta malaltia deixa de tenir utilitat, llavors ja no té tant interès mèdic. I a partir d'aquí, pues, és possible que evolucionés cap a altres malalties. I, de fet, l'epilèpsia va ser necessària per després poder definir què era l'epilèpsia. No? La histèria va ser com la base per dir, vale, està tenint atacs. Bueno, doncs aquests atacs després veurem que sí que és una malaltia real, no? I en canvi la histèria doncs, va perdent el factor social.
I abans de llançar-te la patata calenta, que abans t'hem avançat, val? Per preparar-te, tu estàs estudiant el doctorat, de fet, continues, ja,
sí?
Ja vas com fent-nos bocinets de la teva recerca aquí al Portes de Troia, de la qual cosa doncs, n'estem profundament agraïts perquè estem aprenent moltíssim nosaltres i els milers de persones que ens escolten, però quan això ho expliques a classe, als alumnes... a la universitat, sí. No sé si a l'institut encara... O
no, l'institut de moment és un tema on no he entrat, però a la universitat sí. A primer de carrera, sobretot, que és com un tema més introductori.
Quina és la reacció de la clientela?
Tens... De la clientela. Bueno, si fa no fa amb el que pagues, crec que es pot parlar de clients.
També.
La veritat és que són bastant curioses, no? Les noies, sobretot, s'indignen. Jo crec que, sobretot, l'alumnat femení és com el que es queda més flipant, en plan, m'ho estàs dient en sèrio. Els nois també, déu-n'hi-do, de fet, és molt curiós la reacció dels alumnes, però jo crec que clarament és d'estupefacció de dir, bueno, i això ho consideraven medicina, saps? Sort que hem anat evolucionant i que també els drets tenen molt a veure. Però jo crec que les cares de flipant hi eren.
Molt bé. I jo una pregunta més aviat de curiositat, eh? No sé si al llarg de la història hi ha hagut alguna altra malaltia o algun altre diagnòstic tan teatral o tan... espectacular en aquest sentit de masses i tot similar a la histèria.
Jo crec que com a malaltia, jo almenys no en conec cap, potser sí, però jo crec que la medicina en si ja té aquest punt d'espectacularitat. No hem parlat d'un amfiteatre anatòmic. És a dir, que tenies gent que anava a mirar com obrien un cadàver, i això dura, i de fet tenim fotos del segle XX on encara veus els alumnes que quasi juguen amb el cadàver i que es disfressen. Llavors,
que es disfressen, eh?
No, de fet, quina universitat és? Hi ha una universitat americana que quan acabaven, era com l'inici, no? Era com, no ben bé la novetada, però era com la inauguració, diguem, del curs, on les primeres disseccions, llavors tots els alumnes es feien la foto amb el cadàver que havien disseccionat. Clar, això ja té el punt aquest de grotesc, d'espectacularitat. I de fet, si fins i tot voleu parlar d'actualitat, jo me'n recordo quan era petita que va haver una exposició que eren tot cadàvers, no? Que en teoria tenia aquest punt científic.
Human bodies.
Exacte.
Va impactar molt.
Sí, a les arenes, no? Clar. Bueno, jo el vaig veure a les arenes, crec.
Fins a quin punt és científic, fins a quin punt és el punt grotesc d'anar a veure cadàvers, sí, no? Sí, aquí sí. Va haver-hi molt de debat. Llavors jo crec que la medicina sempre ha tingut aquest punt de mig teatre, mig ciència.
Molt bé, ara sí que no t'escapes, eh? Ens queda res. Un minut tens per respondre quina és la histèria del segle XX. Del segle XXI, perdó.
Bueno, és que cadascú viu allà on vol viure. En Sergio viu al 1919 a Alemanya.
La histèria del segle XXI. Buah, doncs la veritat, jo crec que se n'ha anat més cap a l'estètica. Jo crec que la histèria ja no és tan psicològica, no? Els problemes ja no són tan psiquiàtrics, sinó que ara ja tens una pressió estètica que fa que controli què és adequat i què és no, no? Llavors jo crec que no entraré més en el tema, no em vull mullar gaire, la veritat.
No, però ja has solucionat molt.
Ja has deixat el titular, sí. I has solucionat la patata calenta, o sigui que perfecte.
Si no, prou bé.
Doncs no tenim temps per més. Tenit Castells, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres, per explicar-nos en profunditat la història de la histèria que ens ha deixat a tots bocabadats i, com dèiem, ha envellit molt malament
molt
tot això,
sí.
Però de les pitjors coses que... o la pitjor que hem escoltat d'aquí en quant a concepte que ha envellit fatal. Moltíssimes gràcies, Tenit Castells.
Un plaer.
Albert Abril, moltes gràcies.
A tu, i molt content que la Tenit hagi tornat a venir a les Portes de Troia.
L'Adrià Tirado al control tècnic i qui us parla Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.